La voluntat i el coratge, que revolta. El pes de l'ètica i del compromís, que revolta. L'esperit transgressor, que revolta. L'aventura del pensament crític, que revolta. L'actitud democràtica i radical, que revolta. La convicció, que revolta. Amiga't, sigues que revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Río de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir denunciando los incidentes que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre en Bétera, en el Aplec de Camp del Túria, una iniciativa popular que tiene como objetivo la reflexión social, potenciar el tejido asociativo y ofrecer una alternativa cultural al ocio. Toni Peruga.
El divendres 14 de setembre en Bétera, amb motiu de l'aplec del Camp de Túria, tornarem a patir les agressions, les amenaces i els insults de l'extrema dreta, que impunement campa per les terres valencianes. En este cas, amb motiu de l'aplec del Túria, es tornaran a fer present. Des de Carrevolta volem condemnar totes les agressions que estem patint des de l'extrema dreta. L'extrema dreta, quan no té el poder, l'única forma de saber ocupar-ho és mitjançant les agressions, les amenaces. Nosaltres no estem disposats a tolerar-ho. Ja vam patir les seues agressions el darrer 9 d'octubre. I no anem a tolerar és que el proper 9 d'octubre, Dia Nacional del País Valencià, tornem a patir-les. Per tant, volem convocar a tota la gent a fer seus el carrer i demostrar-li a l'extrema dreta que els carrers són nostres, que nosaltres som demòcrates i que les seues amenaces i agressions no es van aturar. Amigues i amics, tornem una temporada més al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui consistirà en el retrobament de l'espai veïnat amb David Estal, que es parlarà del Pau del Grau. Seguidament, Josep Martínez entrevistarà a Antoni Clapés i a Pau Sis, poetes i editors. Continuarem amb un dels nostres espais clàssics, música d'un país clandestí, i com sempre, el nostre amic Adeli Martínez es presentarà. Per a concloure, Josep Martínez es presentarà la programació que trobarem a la casa els pròxims dies. Passem al nostre espai veïnat amb David Estal. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Toni. Tornem amb veïnat, ja tenia moltes ganes. Tornem aquesta temporada, si m'ho permetreu, amb una breu opinió sobre certs temes d'actualitat urbanística que venen prou candents després de l'estiu. Tot i que estem ara en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, voldríem parlar més bé d'un pai, el Pai del Grau, que a València ha renascut. Es troba aquest espai prop de la Marina, prop del port. És un ampli espai que queda després de la Fórmula 1 i de les vies i dels depòsits de Camsa de 100.000 metres quadrats i que en aquest moment s'ha presentat el projecte dels arquitectes Pepe Tomàs i Remedios Vicens per la regidoria d'Urbanisme. Aquest pai ha portat prou polèmica als mitjans de comunicació perquè ha ocorregut una discordància o una diferència d'opinió entre els tres partits que governen la ciutat, PSPB, Compromís i València en Comú, sobretot pel tema de què implica el soterrament de les vies que hauria de fer el Ministeri d'Espanya. La qüestió no només està en els detalls, com per exemple també si és edificació en altura o si hi ha poques vivendes de protecció oficial o les zones verdes, sinó que falta una mirada completa de ciutat. En paraules, per exemple, del president de l'Associació de Veïns, del portaveu, perdó, de l'Associació de Veïns de Nazaret, faltaria una visió global de totes les peces del final del llit històric del Túria. Pai del Grau, Marina, Terminal de Creuers, Desembocadura, etcètera. A banda, és un projecte que s'està fent amb molt poca participació, a diferència d'altres plans urbanístics de la ciutat, com pugui ser el PAI de Benimaclet, que està al nord de València. Aquesta carència, tot i que s'està parlant que el PAI del Grau s'ajustava a un nou model d'urbanisme sostenible, també passa a altres plans que s'estan rescatant del calaix, que porten 30 anys o menys enquilosats als calaixos urbanístics dels ajuntaments, com per exemple l'operació Chamartín a Madrid, que amb una marqueta molt vigorosa i fosforescent s'ha presentat com a un nou logro, una nova victòria de l'urbanisme, tot i que al darrere hi ha fosques operacions immobiliàries. Això s'està denunciat en diferents articles per especialistes o activistes urbans, com poden ser Eduardo Mangada a Madrid, Josep Sorribes a València, Mara Cabrejas, etc. Tots tenen un nex en comú, que és, d'alguna forma, la falta de participació a l'hora de dissenyar-los i que se'ns venen com discursos victoriosos de la ciutat, quan realment al darrere el que se troba és una falta de reflexió més acurada per a parlar d'un model de ciutat. La meva opinió és que el PAI del Grau s'està treballant com una peça aïllada del que passa a la resta del final del llit del Túria, a València, on tenim moltes coses pendents de solucionar i on tenim la façana marítima, que sabreu on està el Cabanyal, Nazaret, i on tenim un jardí meravellós que no arriba fins a la mar i que d'alguna forma deurien tindre una unió entre el que és el port i la pròpia ciutat. I d'ahí, en un disseny urbanístic més consensuat i més participat, anar encaixant totes les peces del puzzle, on el PAI del Grau seria una d'elles. Per tant, vos recomane una lectura més profunda d'aquestes opinions alternatives i que se produïsca un debat molt més calmat sobre el que seria aquest tipus d'urbanisme que s'està desenvolupant a la ciutat.
Passem al nucli central en l'entrevista que presentarà Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, com has comentat, en l'entrevista d'avui tenim per una banda a Toni Clapés. Bona vesprada.
Bona vesprada.
I per una altra a Pau Sif.
Hola, bona vesprada.
M'ha aprofitat la vinentesa que el passat dimarts presentaren a la llibreria Fanset l'últim llibre de Pau Sif, Veles, que està editat per Café Central Eumo, una col·lecció que coordina, entre altres, Toni Clapés. Per això mateix volíem parlar amb ells. Són dues persones molt vinculades a la literatura, de generacions diferents. Toni Clapés, nascut a Sabadell l'any 1948, i Pau Sif, nascut a la Pobla de Farnals en el 78, els separen 30 anys, però els uneix això, una intenció d'estar vinculat a la literatura des de diversos àmbits. Com ja hem comentat, Pau acaba de presentar el seu últim llibre, Veles, i que l'últim llibre, si no m'equivoque, almenys de poesia, de Antoni Clapés, Sabré que s'anyunya, publicat per La Breu l'any 2017. Parlarem de la seva trajectòria vital i literària. Recordeu en quin moment decidireu que volíeu tindre com a mínim una vinculació, si no absoluta, almenys que fora una part important de la vostra vida, la literatura i l'escriptura?
Sí, haig de parlar de quan vaig començar a sentir interès per la literatura i especialment per la poesia. Haig de remuntar-me a la meva prehistòria. Vull dir, de molt jove em vaig sentir cridat per fer poesia, la qual cosa no vol dir que jo des de molt jove publiqués, perquè van passar anys, etc. El que sí que recordo perfectament, l'any que farà 30 anys que vaig crear Cafè Central, tenia 40 anys, i amb aquests anys l'interès ha continuat en la poesia, traduint-la, ha continuat escrivint-la i publicant la meva en altres llocs, en altres cases editorials, i editant la poesia d'altres, perquè jo crec que això de la poesia és una cosa com una malaltia, com una mena de virus que un té, que no pot treure, que contrau en algun moment i que a més fa tots els possibles per escampar-lo.
Pau.
També m'hauria de remuntar a la meva prehistòria, perquè la literatura forma part de la meva vida des que tinc records. Primer com a lector, però des de ben menut escrivia contes, escrivia coses de tota mena. Publicar i saber cap on vas com a autor, saber cap on vaig, tampoc si ho sé encara, però tindré alguna intenció clara ja ve més tard, ve cap al final de l'adolescència, que és quan comencé a publicar els primers poemes. Però sempre m'ha agradat llegir i escriure, i jo crec que des de molt jovenet vas decidir que la literatura formaria part fonamental de les meues activitats d'oci i laborals. Si m'haguera imaginat fa 30 anys fent llibres, m'hauria agradat veure què ho puc fer.
Toni ha comentat abans un detall, perquè hem dit que estan vinculats a la literatura, però en els dos casos estan vinculats, almenys creativament, sobretot a la poesia. Per què?
Però em sento molt vinculat a la poesia com a matèria d'escriptura, com a matèria de lectura, naturalment. No et sabria dir per què. Havia escrit contes, també vaig escriure una novel·la que era tan complicada, que a l'època del textualisme i una cosa que era impossible que s'acabés, per tant això vaig deixar estar, i vaig ara clarament que m'havia de centrar en l'escriptura poètica. És una escriptura d'instants, no és tot una trajectòria, una novel·la, és una marató, per entendre'ns. Jo faig 100 metres, la il·luminació d'un moment que la plasmes en un poema. Per mi la poesia és això, i això és el que jo intento.
A mi m'hauria agradat fer altres gèneres, però sí que és cert que no sé exactament per què, però vaig acabar trobant-me còmode com a escriptor amb la poesia. Com a lector, de fet, hi ha fins i tot temporades en què soc molt més lector de narrativa o d'assaig que no de poesia. Això va temporades. Molts dels poemes que escric, si tinguera més tirada cap a la narrativa, alguns poemes es podrien haver convertit en històries. Es queden en l'instant, contemplat, reflexionat, en el record, i no acaben desenvolupant una trama. Probablement també perquè soc més d'escriure en alguns moments determinats que no de forma constant.
Tu has inventat abans també la dedicació a la traducció, que els dos compartiu. Crec que això té dues vessants, una personal d'ampliar aquesta vinculació amb la literatura i una altra important, sobretot per a la nostra cultura, no sé si ho veieu així, que és comportar altres veus a la nostra tradició. És una qüestió més personal, més laboral, més d'implicació, engrandir, diguem, la cultura, les tres coses a la vegada.
Jo diria dues coses a la vegada. Laboral, la traducció de poesia, no, que és de voluntat. Hi ha una qüestió personal, que és moltes vegades he començat a traduir poetes, llegeixes un llibre, t'agrada i voldries aprofundir més. I aquella llengua, que és una llengua que més o menys coneixes, sí que presenta unes certes dificultats, a part de que els poemes puguin presentar-ne també, i aleshores vols aprofundir més i aleshores el tradueixes. I després, efectivament, hi ha aquesta travessant, per dir-ho així, social, que incorporar aquestes veus estrangeres, aquestes veus que sense aquest pont, que sempre és el traductor, que ajuda a creuar aquest riu cabalós, que és la poesia, doncs home, sí que ampliem el nostre patrimoni cultural, lingüístic, etc. Quan un acaba de traduir, doncs, un poeta estranger i penses que ho has fet més o menys bé, i això es publica i veus que té una certa acceptació, trobes aquí la satisfacció d'aquest treball.
Efectivament, la traducció de poesia té poc, la vessant laboral no compta, però jo sí que he traduït narrativa, i la narrativa sí que tu has de prendre més com una feina, i pot arribar a ser una feina o part d'una feina, però per a mi la traducció bàsicament és t'agafar aire. Quan estàs bussejant i veus que et comença a faltar aire i et veus dins del teu món, dins de la teua escriptura, i necessites respirar una miqueta fora de l'aigua, mires el que fan altres, aprens del que fan altres, fas posseïdor de la poesia d'un altre, poses una màscara, i això et permet canviar la veu i abandonar una miqueta la pròpia obra, sobretot quan estàs tancada. I després, la part d'aportar a la pròpia cultura, sí, qualsevol cultura que no mire el que té al voltant i que no s'entenga amb les altres llengües i amb les altres cultures, no és que està condemnada a morir, és que està morta. Per tant, sí que ho entenc en certa manera com una aportació, però jo procure que les coses que faig per servei al país no siguin només un servei, sinó que siguin una passió, perquè si no, no hi sent.
Una altra circumstància que vos uneix, que és ser editors, en el cas de Toni, amb una trajectòria ja llarga, una col·lecció com a mínim peculiar, vol dir que ens contaràs un poc què és Cafè Central.
Fa 30 anys va ser creat, com tots aquests projectes literaris i editorials, que recentment n'hi ha hagut molt, n'hi ha molts, i aquí tenim una mostra amb els bucaners, doncs són projectes que surten una mica de gent que es mou l'àmbit de la creació literària i que d'alguna manera pensen que es pot aportar una visió diferent al que ara s'està fent. Jo fa 30 anys veia que les coses no estaven prou bé, no anaven prou bé, el que s'editava no estava gaire bé, no s'editaven traduccions, o se feien molt poques traduccions, o es feien aquelles traduccions de l'Eliot, aquests valors segurs que tenim traduïts i retraduïts, però allò traduir doncs, poesia croata, per exemple, no? Com fa el Pau, o poesia contemporània de debò, doncs, de, no sé, del Quebec, etc. Bueno, trobant que aquí hi havia una mancança grossa. Aleshores, d'aquí surt la necessitat de crear un espai nou, en aquest cas és aquest dintre del que és Cafè Central, que seria el segell editorial, una col·lecció que és Jardins de Samarcanda, que és on ara surt el llibre Veles del Pau, que té 91 títols, pot semblar poc, però déu-n'hi-do, això porta molta feina, sobretot quan es va a pit descobert, vull dir, no hi ha, darrere no hi ha cap organisme, darrere no hi ha subvencions, jo sempre dic, nosaltres tenim totes les factures, les tenim pagades, i per tant això ens dona la llibertat de fer exactament allò que volem, i això és el que hem anat fent durant aquests anys, i espero poder-ho anar fent alguns anys més.
I en el teu cas, Pau? Edicions del Buc va néixer fa 4 anys, per a mi no deixa de ser una faceta més, faig poesia, n'escric, faig poesia, també entre traduïsc, i faltava l'altra mirada, que és la mirada de l'editor, que et permet fer els llibres que t'agradaria haver escrit i poder-los publicar sense ser-ne l'autor. Amb la pròpia obra un sempre intenta ser una miqueta modest, però quan eres editor està molt bé perquè pots traure pit, perquè el mèrit és sobretot de l'autor. I publicar els llibres que estem publicant avui, que són llibres dels quals em puc sentir absolutament satisfet perquè es formen un catàleg de grans poetes, és un goig i per a mi és un motiu d'agraïment a tots els autors que han confiat en l'editorial. Book naix, entre altres coses, perquè en un moment en què la resta dels països catalans estaven eixint, o ja n'hi havia consolidats projectes editorials dedicats a la poesia molt interessants, com Cafè Central, un dels veterans, o La Breu, o Adia, Mallorca, al País Valencià veiem un cert estancament i que les persones que fem Book, en Rubén Ozón, Josep Martínez, en Francesc Bononat i jo mateix, podíem aportar alguna cosa. I és el que intentem fer, aportar alguna cosa, fent llibres de poetes bons, perquè els bons poetes ens envien bons llibres, només pot ser que un motiu de plaer.
Acabem ja l'entrevista amb una pregunta que fem sempre que tenim algú relacionat amb la literatura. Com això és una roda, vull parlar de literatura i així animem els oients a continuar llegint, i els demanem sempre als entrevistats que ens recomanin 3 llibres, a ser possible, no cal que siguin novetats, en este cas tampoc cal que siguin de poesia, 3 llibres que ara mateix estan llegint o que rellegeixen contínuament, el que siga.
Per no recomanar llibres de capçalera, vaig a recomanar 3 que han estat o estan a la tauleta de nit. L'últim llibre que he acabat de llegir és un llibre que vaig llegir fa molts anys en castellà i ara he llegit en català, d'Úrsula Le Guin, que és Els desposseïts, que és una gran novel·la de ciència-ficció, una cosa absolutament espectacular, un llibre bellíssim, inquietant però optimista, absolutament recomanable, editat per Raig Verd. Ara mateix m'estic llegint Jerusalem, de Gonzalo Tavares, és un autor del que ja he llegit tot allò que s'ha traduït al català, i aquesta és l'última novetat, traduït per Anna Cortils, que és una reflexió sobre la maldat que m'està fascinant, vaig pel mig, i vaig a tirar-me a la piscina, vaig a recomanar un llibre que encara no he llegit, però que sé que té molt bona pinta i que, de fet, l'he fulletxat, que és La Mel, de Tonino Guerra, que han traduït Lucia Pietrelli i Pau Badell. Tonino Guerra, recordem, és un autor italià relacionat amb el món del cinema, però que a més té una poesia escrita en romanyol, no en italià, que pel poc que he llegit és absolutament fascinant. El tinc a la tauleta de nit i estic convençut que a mi m'agradarà i que si la gent s'anima, els agradarà també.
I Toni, per acabar amb les teues recomanacions.
En Pau ara m'ha pres l'últim, perquè jo pensava en aquest llibre de Tonino Guerra, La Mel, que és mel, que diuen els mallorquins, diuen mel.
Bé, està a coincidir, això és sí, bon senyal.
Quan hi ves que li preguntaves, pensava que m'ho preguntarà a mi. Com que ell l'ha dit al final, doncs jo pensava, ja, ràpid. És un llibre fantàstic, no sé si conta o no dels 3, però va. Ja que som aquí també al llibre del Pau, Veles, és un llibre fantàstic, és una poesia molt ben feta, molt ben escrita, d'algú que ha viscut, ha viatjat. És un llibre, en el fons, s'ha dit, és una mena d'Ulisses, i que retorna. És un llibre com de viatge, i és un llibre fantàstic perquè està molt ben escrit. Pau ja aconsegueix a la seva joventut, vist des de la meva banda, aconsegueix ja una maduresa d'escriptura que és francament envejable. I l'altre llibre, jo no sóc gaire lector de novel·la, no és exactament una novel·la, però és un llibre que ha publicat la Breu, és un llibre de prosa, que es diu Els boscos de Ravel. És un llibre que jo aconsellaria a tothom, perquè és un llibre breu, un llibre que té unes 150 pàgines, i explica que durant la Primera Guerra Mundial està fent de... porta una camioneta i fa diversos serveis al front. Al front, però al front de debò. El front està molt a la vora, però l'autor té la precaució, o diguem la intel·ligència, de que el front queda lluny, vull dir, no és un llibre de guerra, és un llibre que passa durant una època en què Ravel està en la guerra, amb aquest rerefons de la guerra, hi ha un primer pla que és la naturalesa. Ell està conduint aquesta camioneta que té diversos propòsits, a vegades porta ferits, a vegades porta material de guerra i passa per uns boscos tremendos. Ell a vegades para la furgoneta i es posa a contemplar aquests boscos, etc. I són unes descripcions tan boniques. És un llibre fantàstic, de debò que aconsellaria a tothom que el llegís, perquè és un llibre breu, allò que hi ha gent que diu, és que ja no llegeixo, doncs llegeixi aquest llibre que segur que li agradarà, Els boscos de Ravel. Si a més ets musicòleg, i a més doncs t'interessa una mica Ravel més, però no és un llibre que parli de teoria musical. Ravel en allà és el músic, però podria ser un escriptor, podria ser un camarer d'un bar, però és algú amb una sensibilitat extraordinària que viu uns moments màgics, aquells moments màgics que tots hem tingut, a vegades perdent per mig un bosc i et quedes adormit i de sobte et despertes i et sents transfigurat, coses que segur que ens han passat a tots, doncs això li passava al senyor Ravel. I per tant és un llibre que jo aconsellaria a tothom que sigui lector o no en sigui, que li agradi la literatura o no li agradi gaire, que li agradi la poesia o no li agradi gaire, el que sigui, no? És un llibre extraordinari.
Amb aquestes recomanacions acabem per avui. Gràcies, Pau, per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.
I fins així l'entrevista d'avui. Hem tingut amb nosaltres a Pau Sif i a Antoni Clapés, editors, traductors, poetes i moltes més coses relacionades amb la literatura.
Ara el nostre amic Adelí Martínez ens presentarà l'espai música d'un país clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Toni. Per començar la nova temporada, vos portem un grup que la primavera passada va ressuscitar temporalment. Parlem d'Escaparràpid, que l'abril va publicar amb Malito Records, Revolta, un disc recopilatori amb 20 cançons remasteritzades que han estat triades a votació popular pel seu propi públic des de les xarxes socials. La publicació del disc va anar seguida d'un parell de concerts al País Valencià i una gira per Mèxic, i fins ara res més. De totes maneres, és notícia suficient per parlar d'aquest precursor de l'esca valencià, junt a qui sap, Malajunta Escavant o Obrim Pas. El grup sorgeix al Casal Popular de València el 93 i es manté viu fins el 2007, gravant 5 discos farcits d'esca frenètic i ballable, amb gran influència de les veus de Carmen i Hippie i la secció de Vents. Les lletres, sempre socials, contraculturals, jamaire i libertari, comen el valencià i el castellà, encara que sempre va predominar aquesta segona llengua. El grup prompte va ser molt popular al País Valencià. Posteriorment, la seva influència s'estendria a la resta de l'estat espanyol i a Portugal, participant en multitud de festivals. Arran de dos gires, el 2003 i 2004, els treballs d'Escaparràpid es van distribuir de manera molt reeixida a Mèxic. Hem seleccionat, per a que veieu tots, un dels seus temes més coneguts, Colors, que forma part del disc Que empiece ya, editat el 1996.
I com a conclusió, Josep Martínez ens presentarà la programació que trobarem a la casa els darrers dies.
En primer lloc, dir-vos que avui mateix, divendres 21, ara a les 8, s'està inaugurant al bar l'exposició sota el títol Artículos d'Agustí Cortés, i també estem presentant el llibre de Pau Soler, Títeres del Tiempo. Demà, dissabte 22, a les 10 de la nit, hi ha un concert de Julio Montano, és un cantautor de Nicaragua, i precisament és un concert on la recaptació es destinarà a una caixa de resistència per donar suport a diverses organitzacions que estan enfrontant-se al govern de Daniel Ortega. Dijous 27, i passem ja a la setmana següent, a les 7 de la vesprada, Harit organitza la xerrada Democracy on the Brink. I passant ja a la setmana següent, divendres 5, tenim un altre concert, en este cas de la cantant de jazz Cristina Blasco. Pel que fa als tallers d'este curs, ja estan en marxa tant el de conversa d'anglès com el de tango en els seus horaris habituals. El de valencià començarà el pròxim divendres 28, i també el 5 d'octubre començarà un nou taller de biodança. En qualsevol cas, en la pròxima edició us donarem informació detallada.
Amigues, amics, fem majoria d'edat. I per a concloure, vos volíem convidar a la festa grossa que va tindre lloc a la casa el 19 i 20 d'octubre per a celebrar el nostre 18è aniversari. Esteu tots convidats.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partopet. Senyor Charlotte, senyor Belín.